Llegim textual. Declaració dels grups polítics municipals de Sitges en positiu, PSC, ICB, EU i A, Ciutadans, Candidatura d'Unitat Popular, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent de l'Ajuntament de Sitges. Els representants dels grups polítics de Sitges, que no els torno a llegir perquè ja els he dit, volem manifestar la nostra preocupació i rebuig per la situació viscuda el passat dimecres 1 de juny durant el ple extraordinari del nostre consistori, on l'alcalde va anunciar que les funcions per l'aprovació de les bases de contractació del personal de gerència i caps d'àrees són potestat de l'alcaldia i que, per tant, aquestes no són de necessària elevació a ple municipal. Així mateix, també va anunciar l'obertura d'un expedient a la interventora per una suposada usurpació de funcions. El passat dilluns 30 de maig, a la comissió informativa prèvia al ple ordinari, es va decidir precisament no elevar a ple del dia 1 de juny aquestes bases, ja que es va considerar com a precipitat i mancat de temps pel seu estudi, donat que s'havia lliurat aquesta documentació pocs dies abans. En aquell mateix moment, a més, es va conèixer la presentació d'un informe suspensiu per part de la intervenció municipal respecte al mateix tema. Per tant, tot i haver estat retirat de l'ordre del dia del ple extraordinari de l'1 de juny, l'alcalde Miquel Forns va decidir sorprenentment treure el tema per anunciar la no necessitat d'elevar aquestes bases al ple municipal per la seva aprovació i mostrant en una qüestió tan important per a Sitges com són la contractació d'aquestes figures una manca de participació i transparència vers les forces de l'oposició i la ciutadania de Sitges. Destaquem la presència dels mitjans de comunicació locals, que no tenen presència en aquests plens extraordinaris sobre l'elecció dels components de les meses electorals i que es van escenificar clarament quines són les formes del govern i l'alcaldia en aquells aspectes en els quals les decisions no els hi són favorables, vetant la participació i el dret a rèplica per part de l'oposició. No podem acceptar que, a banda de les consideracions legals i jurídiques que es derivin de l'expedient obert a la interventora, es faci cas omís a la decisió presa en una comissió informativa. En democràcia, les decisions i la voluntat del ple, agradin o no, s'han de respectar. És per això que li demanem a l'alcalde Forns el següent. Primer, el respecte a qualsevol decisió tant del ple com de les comissions informatives prèvies. Segon, obrir un procés de diàleg i participació sobre la figura del gerent i caps d'àrea amb la resta de les forces polítiques i la intervenció general. Xavier Nin, portaveu de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Gairebé tota l'oposició, falta el Partit Popular entre els partits de l'oposició, però gairebé tota l'oposició signa una declaració conjunta al voltant del que va passar al ple de dimecres de fa dues setmanes.
Sí, bé, una oposició molt diversa, doncs en aquest cas s'uneix per signar una declaració, no, que sobretot el que vol remarcar són les formes i la manca de participació que han portat a terme el govern i alcaldia a l'hora d'escollir aquestes figures com són els gerents i el gerent i els caps d'àrea, que són tan importants per Sitges i per la seva gestió.
Com s'ha gestat aquesta declaració?
Bé, aquesta declaració al final s'ha treballat no conjuntament, diguéssim, en una reunió, sinó que s'ha fet una proposta base i en funció d'aquesta proposta base s'han afegit una sèrie d'esmenes que al final han derivat en aquesta declaració conjunta que diguéssim que marca un consens de totes les forces, totes excepte el Partit Popular, de l'oposició.
Dijous tindrem el portaveu del Partit Popular, li preguntarem amb ell, però per què no s'ha afegit el Partit Popular? Ha posat algun tipus de condicionant per no afegir-se en aquesta declaració?
A veure, jo personalment jo vaig veure quina era l'aportació que volia fer el Partit Popular i no la vaig acabar de veure clara, no sabia exactament què és el que volia dir. És veritat que jo no he estat en contacte directe amb ell, sinó que el contacte ha sigut a través del grup de Sitges en positiu i que per tant no tinc més informació, però jo crec que potser canviava algun tema rellevant, però en gran part en aquest comunicat jo crec que ja estava d'acord. Ara, no sé exactament quina ha sigut la pinzellada que ha fet que no volgués afegir-se en aquesta declaració.
Dimarts passat parlàvem en la primera de les entrevistes d'aquesta roda de portaveus, una roda de portaveus que vam obrir, doncs, allò per, gaire, entre cometes, celebrar el primer any de la legislatura, oi? Parlàvem amb Lluís Mercè, ja ens mostrava el seu malestar per les formes, més enllà d'entrar en el fons de la qüestió, que probablement doncs, també hi hauria coses per poder comentar, però es va mostrar molt molest per les formes. Com ho ha viscut la CUP? Quina informació tenia la CUP el dimecres del ple? O què li va semblar la CUP la informativa de dilluns d'abans de que passés això?
Bé, és a dir, nosaltres el dimecres no en sabíem res. De fet, ja hem comentat, no?, que ens va sorprendre fins i tot la presència dels mitjans de comunicació locals en un ple on només s'escollia, només hi havia un punt, no?, i s'escollia l'elecció dels representants a les meses electorals per les eleccions. I bé, ens va sorprendre molt al final, diguéssim, d'afegit, no?, com hem acabat, ara us faig una declaració, no?, que diu pues això i treu un punt tan important. No estem parlant d'un punt qualsevol, estem parlant, primera, d'escollir unes figures que marcaran el rumb de l'Ajuntament i l'organigrama de l'Ajuntament, són cabdals, i segona, obrir un expedient també a la interventora, en aquest cas, per usurpació de funcions. No? I és un punt molt important com per no anunciar-ho o no comunicar-ho a l'oposició, que, mira, m'han consultat amb unes bases, no sé què, i ens han comunicat que això és potestat de l'alcaldia, tal. Igualment ens haguessin queixat, perquè per molt que sigui un tema que pertany a l'alcaldia al dur a terme aquestes bases, creiem que si tu vols tenir un procés transparent i participatiu, ho has d'obrir a la resta de forces d'oposició. I la resta de forces d'oposició ja van decidir no pujar-ho ple, per tal, no discutir-ho, i l'altre, que ho vam rebre sense possibilitat pràcticament a fer cap al·legació o comentar-ho directament. Uh-huh. Per part de la CUP no es va rebre res directament fins a la comissió informativa.
D'acord. Aleshores, hi ha hagut algun element per permetre el diàleg amb el govern a partir del que va passar? És a dir, per exemple, dilluns de la setmana passada, si no recordo malament, tenia lloc una reunió dels portaveus, monogràfica en aquest cas, per parlar sobre el Club Natació. Hi ha hagut alguna trobada, sigui bilateral o sigui dintre de la Junta de Portaveus, per tractar de reconduir o d'aclarir aquesta qüestió?
Per part de la CUP no hi ha hagut cap trobada.
D'acord.
Ni a la Junta de Portaveus aquella es va comentar res. Vull dir, tampoc no anava dintre l'ordre del dia, però no es va comentar res.
Perquè les coses no vagin dintre l'ordre del dia no vol dir que no puguin comentar ni que sigui de manera informal.
De fet, en el mateix ple va passar. Tampoc no hi anava l'ordre del dia. Exacte. I es va fer un afegit.
Hi ha hagut algun intent per part de la CUP o d'algun altre grup de l'oposició d'establir algun diàleg amb el govern al voltant d'això?
No encara, però esperem que hi sigui. És a dir, creiem... Clar, ara tampoc no sé en quina situació ens trobem. O sigui, ara entenc que aquestes bases ja estan i que, per tant, ja es poden dur a terme la manera d'escollir aquestes figures. Aleshores, no sé ja quin paper tindrem des de la CUP, no? És a dir, el mateix parlo també quan s'han fet altres temes molt importants com són pressupostos o ordenances, no? Que o s'ha anat a parlar directament amb algun grup que els interessava que els ajudés a aprovar o res, o han tirat pel dret i després han mirat de respondre a les al·legacions. En tot cas, a la CUP no se'ns ha comunicat res, ni hem tingut un contacte per parlar de quines al·legacions nosaltres podríem afegir en aquestes bases. O sigui que de moment el contacte ha estat nul. Sí.
Si llegim el document, del document se'n podrien desprendre probablement tres aspectes. Per una banda, la qüestió de formes, és a dir, si la documentació s'ha presentat en temps i forma i que i l'oposició ha estat correctament doncs assabentada d'allò que es pretenia aprovar, per una banda. En un segon grau hi hauria l'expedient a la interventora, que diguem ja té un valor en si mateix com a element noticiable i com a element important, i per altra banda, en el tercer lloc, doncs el debat que reclama l'oposició sobre la figura del gerent i dels caps d'àrea. Sobre el primer, sobre la qüestió de formes, entenem que el primer punt, aquest del respecte a qualsevol decisió tant del ple com de les comissions informatives prèvies, va sobre les formes, sobre com actua i com entén l'oposició que hauria d'actuar el govern.
Correcte, sí. És a dir, tot i que pugui ser una pugui ser potestat de l'alcaldia al decidir aquestes bases i no calgui la seva elevació ple, creiem que és una mesura de participació i de transparència el poder oferir un debat a tota la ciutadania sobre com han de ser aquestes bases i si la resta de l'oposició hi són d'acord. Creiem que són unes bases que haurien de ser de consens per gairebé tota l'oposició pel que representen aquestes dues figures. Mm-hmm. Aquestes figures, aleshores, les formes, doncs, a l'hora de primer no comunicar res després d'una comissió informativa i treure aquest tema ben acabat al punt del ple que en principi hi havia d'anar, doncs creiem que no són les correctes i que mostra una vegada més que quan les coses no són del tot favorables, doncs s'interrompeix directament o es tira pel dret, en aquest cas.
Us heu llegit les bases que ja han estat aprovades, perquè finalment doncs, va anar per la via del decret d'alcaldia i per tant ja està publicat al BOP?
Sí, me les he llegit, tot i que jo no sóc un expert en aquest tipus de bases, aleshores això s'ha parlat, no? I sí que s'ha donat a gent que coneixen més quins són els processos d'elecció d'aquest tipus de figures o de representants públics, no? Aleshores, s'estan analitzant. El que ens hagués agradat és que, pel que sembla, gran part de l'elecció va enfocada a l'entrevista que es pugui derivar. Aleshores, això a vegades manca, fa que marqui una baixa transparència. És a dir, quan tot a vegades ja no es parla tant de la capacitat que pugui tenir, sinó més en funció de l'entrevista, doncs ja marca una mica transparència limitada, diguéssim. Però jo, sincerament, jo no sóc un expert, no sé. Jo, així, si les haig de llegir de principi no em semblava malament, no? Després parlant amb algú, doncs et diu, no, escolta, doncs això hauria d'haver anat més així, més aixà, doncs, una mica...
I la figura del gerent, la CUP entén que ha de ser una figura necessària, la CUP posaria algun tipus de matís?
Nosaltres ja vam comentar, i em sembla que som l'única força de l'oposició i de tot el consistori, no?, que no vam donar suport a aquestes dues figures, no? Aquestes tres figures, no? Perquè també hi ha la comunicació, que en aquest cas al final s'ha vist que és un càrrec de confiança, tot i que ho han volgut fer veure al principi com una altra cosa, després van acabar acceptant que era un càrrec de confiança 100%. Les altres dues figures no estem en contra de que existeixin, però sí que estem en contra de com aquesta estructura, aquest organigrama s'ha fet d'una manera molt ràpida i sobretot a vegades obviant o no tenint en compte el que és la veu dels treballadors que ja existeixen en aquest municipi. O sigui, els treballadors que ja hi són, doncs crec que havien de ser molt més presents en aquest organigrama i veure entre tots si calia aquestes dues figures o no eren necessàries, potser. És a dir, ens queixem de que l'organigrama no estigui fet en base als treballadors. Diguéssim que es va decidir en el seu moment políticament que aquestes figures ja havien de ser i s'ha tirat pel dret. Aleshores, nosaltres ho valoram d'una altra manera. Potser eren necessàries, però això havia d'haver sortit des dels treballadors i no creiem que fos així.
Com es pot organitzar un procés com aquest des dels treballadors?
Bé, suposo que no deixa de ser un procés participatiu amb tots els treballadors valorant una mica quines són les àrees que potser van més febles, quines són les àrees que van més fortes, que tenen més presència de gent, quines són les que tenen més necessitat actual. Segurament la necessitat actual no és la mateixa ara que fa 10 anys. Potser ara hi han regidories d'aspectes socials que són molt més importants i potser abans hi havia aspectes de regidoria d'urbanisme que eren més importants o de turisme, no sé. Aleshores, jo crec que calia fer unes reunions amb sindicats, amb treballadors, amb els tècnics d'àrea, veure una mica quina era com estava tot això i en funció d'aquí anar sortint un esquelet de com havia de ser aquest organigrama. Sé que és complicat, però és a dir, si volem que les coses perdurin i tinguin una bona base, els processos han de ser complicats i llargs a vegades. O sigui, aquesta era nosaltres com creiem. Segurament si s'haguéssim assentat allà i dir, doncs sí, han de sortir uns gerents, uns caps d'àrea, tal, no s'hagués vist contràriament. O sigui, hi ha hagut gerències a l'Ajuntament. L'opinió que en tenen alguns serà bona, altres serà dolenta, suposo.
Enteneu que la maquinària funciona?
Entenem que la maquinària funciona bé. Com dèiem, algunes àrees funciona millor que en altres, no? És a dir, jo crec que hi ha àrees que van molt més coixes i hi ha àrees que són molt fortes. Bueno.
I, què és, qui, i quin és el tret diferencial entre una àrea, no us preguntarem quines, eh? Però quin és el tret diferencial entre una àrea que vagi més forta i una que vagi més fluixa?
Doncs a vegades és la falta personal, podria arribar a ser, i a vegades també podria ser bueno, les facultats de la gent que hi treballa en cada una d'aquelles àrees. Hi ha gent doncs, que sembla que les seves funcions doncs, les exerceixen d'una manera molt, molt bona, no sé què, i tinc un gran control de l'àrea que hi treballa, i altres doncs, bueno, van més coixos perquè potser no és la seva part o no és la part que en principi haurien de ser-hi. Hem vist que hi ha hagut molts moviments, entre hi ha gent que hi ha estat a habitatge i després passa a funerari, al tema del, sí, funeraris i tot això.
Cementiris.
Sí, cementiris. O sigui, hem vist que hi ha hagut molts moviments. Aleshores, aquests moviments per què es produeixen? O sigui, per què no interessa que estigui en aquella àrea? Bueno, no sé. Creiem que no s'ha portat del tot bé. Jo crec que... També jo penso que és perquè no s'ha dut mai un diàleg... sobre quin és l'organigrama s'ha fet. I jo crec que ara, en l'inici de la legislatura, jo crec que hagués estat posant més o menys tots en comú de que no era el funcionament no era el prou correcte, potser hagués estat bé haver proposat i començat de zero, ja que també entrava una regidoria com Esquerra dintre Recursos Humans, doncs veure una mica com es pot tirar endavant un organigrama que creiem que funcioni, que els treballadors s'hi sentin partíceps, i sí, una base sòlida per poder tirar endavant l'estructura de tot l'Ajuntament. Sabem que és complicat, eh? I que a vegades et diuen no, això és demagògia, no sé què. Bueno, nosaltres hi creiem en aquesta manera de treballar. Sabem que és difícil però i porta temps, però a vegades les coses es solidifiquen millor treballant així.
Per tant, si no ho he entès malament, segons la CUP, i certament hi ha problemes, hi ha mancances en l'organització, aquestes mancances s'haurien de resoldre doncs, amb la participació de les persones que treballen en aquesta organització, sense descartar doncs, la necessitat que pugui haver una gerència, però que aquesta gerència doncs, també compti amb la participació d'aquestes persones i no directament sigui una persona més o menys capacitada que es pugui posar directament des de dalt.
És així, molt bé. Perfecte.
El resum, oi?
Això vol dir que ho he explicat bé. O m'has entès millor del que he explicat.
Aleshores, tercer dels aspectes d'aquest comunicat, l'expedient a la interventora. Com valora la CUP el fet de que des d'alcaldia s'hagi doncs, decidit obrir-li un expedient a allò que s'utilitza l'eufemisme, que és allò, un habilitat nacional, que és el que diuen, oi?
Sí.
Com ho valoreu?
A veure, aquest és un tema que jurídicament també ens perdem i tampoc no hi volem entrar, perquè jo crec que això sí que és més una... Bueno, a veure qui és el qui tenia raó sobre poder, si és realment potestat del ple o és potestat d'alcaldia, això, i si realment la interventora pot fer un informe contrari, no? Bé, jo això sí que entenc que és un procés que veurem qui és el qui té la raó. El que sabria greu és que això perjudiqués a Sitges, que té tota la sensació que passarà. I segon, en el tema de la figura interventora, doncs, bueno, no és una figura que nosaltres defensem amb les funcions que té actualment. O sigui, són funcions molt marcades de control estricte i de disminució de la política municipal totalment. O sigui, no és que la defensem, però en aquest cas, com que entenem que és una cosa de veure qui té la raó, no hi volem entrar. O sigui.
Us demanem, com a mínim, a títol gairebé aclaratiu, aclaridor, millor dit. Què no compartiu de les funcions de la intervenció en general? No estem parlant de la interventora de Sitges, sinó que entenem que el que ens està ara comentant en Xavier Nin va més enllà de la qüestió de Sitges, és a dir, la figura de la intervenció... En què no comparteix la CUP la figura legal o les funcions de la figura legal de la intervenció?
Doncs, mira, a veure com ho explicaria. És a dir...
Jo faré el resum després, no patim.
No, podem entendre que les funcions d'intervenció són importants en un ajuntament, val? Mm-hmm. Però també hem de tenir clar que aquesta intervenció, val? Aquesta interventora, no deixa de ser una figura imposada per l'Estat per tal de limitar o de controlar ajuntaments que puguin estar intervinguts, val? Com va ser en el cas de Sitges, no? Un ajuntament que estava molt endeutat per segurament per les males praxis que es van dur en anteriors etapes.
Però la figura ja existia. Abans,
la figura ja existia, aquesta... però és veritat que les seves funcions han anat en augment. Uh-huh. És a dir, en el tema de contractació, a vegades doncs, un aspecte que podria ser clau a l'hora, o que Sitges podria veure com un aspecte molt clau, no? En la seva política municipal, com podria ser reforçar segons quins serveis socials o amb més personal, doncs et veus sempre limitat perquè no pots augmentar el personal de l'Ajuntament, no? Bueno, aleshores hi ha diverses funcions, no? Que...
Això, si em permeteu, això ja és més culpa de la llei en si que no pas de la figura. Figura.
Clar, sí, és veritat.
És a dir, és la llei el que impedeix, bueno, no la però, figura.
Clar, és veritat, no tenim res en quant a la persona.
Ni... No, ni quant a la figura. És a dir, repeteixo, potser és un debat una miqueta filosòfic, oi? Però una cosa és el que estigui fent la interventora de Sitges, que té noms i cognoms, i una altra cosa és la figura de la intervenció en un ajuntament.
Jo em refereixo no a la interventora de Sitges, sinó a la figura de la intervenció general. O sigui, com a una persona imposada per l'Estat, per tal de controlar el funcionament dels ajuntaments, no?
És a dir, però enteneu, us torno a interrompre i us demano disculpes, enteneu que és necessària una certa figura de control o de contrapès a l'hora de gestionar, com sigui també el secretari, que també és una figura que teòricament, tot i que aquí en el cas de Sitges és un funcionari que interinament ocupa aquesta, funcionari del mateix ajuntament que interinament ocupa aquesta posició, però en principi, doncs, si ve un senyor del col·legi de secretaris, doncs, i demana la plaça i dels punts, doncs es quedarà a la plaça, per entendre'ns, que és el que ha passat amb la interventora. Enteneu que hagi de bé, que hi hagi la necessitat que hi hagi unes persones que no depenguin, que siguin, encara que siguin funcionaris de l'Ajuntament, depenguin d'altres instàncies en el control de la maquinària municipal?
És a dir, jo crec que haurien de dependre les instàncies municipals. Una altra cosa és que haurien de servir de suport i haurien de tenir la potestat de poder aturar processos que són de qüestionable legalitat, no? És a dir, ells haurien de servir com a suport o ara no. Jo crec que en el moment que aquestes figures no són escollides democràticament, sinó que són imposades, doncs a nivell polític doncs no tenen no és la seva funció. La seva funció no és marcar certes polítiques que puguin frenar el desenvolupament municipal que es pugui derivar del ple o d'accions que creiem que puguin ser positives per Sitges.
I ja, parlant del cas concret de Sitges, la intervenció municipal a Sitges ha estat, doncs, recurrentment utilitzat la seva funció, doncs, per justificar que estaven passant determinades coses o que no podien passar determinades coses. Creieu que l'ús que s'ha fet de la intervenció ha estat excessiu? Creieu que la intervenció ha actuat de manera excessiva o creieu que això ha passat així perquè havia de passar?
És complicat. Jo penso que sí.
És molt complicat.
És molt complicat perquè, sí, és molt complicat, però no, perquè sí que és veritat que sempre hi ha hagut com una mena de anar a deixar fer, saps? Fins que el moment que ha arribat... Bueno, ha arribat el que ha arribat, no? I ens ha marcat això no podia ser així, això no podia ser així. També és veritat que hem mirat molt amb el caràcter retroactiu, no? Entenc que es puguin mirar les coses i treballar-les bé des del moment que s'arriben aquestes funcions, no mirar potser amb caràcter tan retroactiu.
És el que va passar amb les entitats, per exemple, quan es va revisar.
Més que res, perquè clar, abans també hi havia un cert control, o sigui... per què no s'havia controlat abans o per què se'ls havia passat per sobre i ara han volgut mirar amb caràcter retroactiu amb 3 anys o 4, no sé.
El que marca la llei, sí, sí.
El que marca la llei, no? Doncs bé, doncs això pot fer destruir una entitat. Al final s'han trobat solucions i creiem que en aquest sentit doncs no s'ha actuat del tot bé. És a dir, entenc que aquesta figura
per part de... Per part de la intervenció o per part del govern?
És que clar, no s'ha actuat del tot bé, no sabria si dir-ho, no? Perquè segurament s'ha fet tot a nivell molt legal per part d'intervenció, no? Però, clar, diríem, haguéssim pogut mirar d'ara cap endavant, no? És a dir, no calia mirar 4 anys enrere i veure què és el que va passar, que el que va passar amb una altra figura d'intervenció, o sigui que ja n'hi havia una, en tot cas... Potser la culpabilitat la tenia en aquell moment la figura d'intervenció que no va saber veure que el que s'estava fent malament.
A veure si m'ho compreu. Hi ha hagut un excés de diligència?
Bueno, més o menys. Més o menys, sí.
No, sense incomplir la llei, però...
Sense incomplir la llei, correcte.
Creieu, per tant, que el govern... diguem, s'ha posat, com comentava la setmana passada a Lluís Mercè quan també passava per aquesta taula, s'ha posat en un problema a l'hora de, doncs, apuntar directament cap a aquesta figura?
Bé, podria ser que s'hagi posat en un merder, no? Sobretot fent públic d'una manera tan... amb aquestes formes, no? Al final d'un ple i sense dret a rèplica per part de ningú.
Lluís Mercè ho va definir d'humiliant.
Humiliant? Bueno, podria arribar a ser. O sigui, cadascú, suposo que això és molt subjectiu, cadascú ho deu veure d'una manera. He sentit escarnis, he sentit de tot, no? I, bueno, en tot cas, jo crec que sí que hi ha hagut aquí una disputa amb intervenció des del govern, no la negaré, tampoc no et diré qui té raó, sota el meu punt de vista. En algunes coses per mi té raó el govern, per altres segurament té raó intervenció, i bé, una mica és ho sabem tots. O sigui,
no us mulleu gaire, eh?
No em mullo gaire perquè puc ficar la pota fins dalt, no? O sigui, no, però...
Això demostra que el tema és molt complex.
Però parlant amb jo què sé, amb el regidor de recursos humans, o parlant amb la figura de recursos humans, hem vist també quina ha sigut la postura d'intervenció, no? Tots sabem que intervenció i secretaria van denunciar l'Ajuntament de Sitges per un tema de sous, bàsicament, no? O sigui, doncs veure...
L'antic secretari, exacte.
L'antic secretari, sí, l'antic secretari. Doncs bé, què ha passat, no? I també eren sous demanant des del seu principi, o sigui, no demanant des d'aquells de RIP, o sigui, no des d'ara al moment, sinó també busquem en caràcter retroactiu, no? Doncs bé, veiem que tampoc no és del tot...
Heu parlat amb la interventora?
No directament, el que sí que estaria molt bé i és parlar-hi, perquè entre altres... És a dir, no ho hem fet, no perquè no vulguem fer-ho, sinó perquè no hem trobat l'ocasió per fer-ho. És a dir, ara mateix estem treballant altres aspectes i no hem treballat... Quan va ser el moment més important que nosaltres creiem que va ser un aspecte dur portat per intervenció, que va ser tot el tema de les entitats, doncs en aquell moment des del govern ens anaven explicant quina era la funció, bueno, com s'estava buscant la solució. Creiem que des d'intervenció hi havia una voluntat de trobar una solució per tal de no portar a la ruïna de les entitats. O sigui, que en aquell moment es veia molt complicat. Quan va sortir tot el tema de les entitats es veia molt complicat. Hi ha entitats que han tingut frenada la seva subvenció i que no la cobraran. Bueno, en fi... no, però estaria bé que des de la CUP també, bueno, imagina't, jo mateix m'ho dic, no? És a dir, que es fes una reunió amb intervenció per veure com veuen ells el conflicte aquest directe. O sigui, pel que a mi m'han dit la cosa no pinta gens bé, o sigui, pel que a mi em sembla la cosa no pinta bé i jo crec que s'anirà pel govern. O sigui, això pot ser dolent per Sitges. O sigui, al final els que poden sortir perjudicats som tots nosaltres, som tots els sitgetans.
No pinta bé pel govern.
Bueno, jo crec que la disputa aquesta encara serà més bèstia. O sigui, ja hi havia un cert tira i arronsa, jo crec que això es marcarà encara més.
Sí, no, us anàvem a preguntar, però em sembla que ja ens ho heu contestat, cap a on creieu que tirarà la cosa, però més pues, o menys ens ho apunteu.
Més tensió. I, però, bueno, en aquest cas el govern el que s'ha de plantejar és que les coses... les ha de fer com les ha de fer, o sigui, s'han de fer d'una forma transparent, participativa, legal, i en base a això tira endavant. Nosaltres denunciarem totes aquelles polítiques que creiem que puguin ser bones pel municipi i que no es poden executar perquè des d'intervenció es frenen, o sigui, això ho denunciarem. Si nosaltres creiem que són temes importants i bons per Sitges i que no es poden executar perquè hi ha una llei, no? Que ens marca que no es poden dur a terme, no res contra la figura, vull dir, la figura entenc que té una responsabilitat personal, no? I més amb aquesta llei se'ls dona una responsabilitat personal, vull dir, que entenc que
responen amb el seu patrimoni.
Aleshores, clar, també em puc entendre. Ara, bé, ja són temes que sobrepassen a vegades la política municipal.
Entenem que aquest document no va més enllà d'una declaració en el que es demana al govern aquest respecte a les decisions del ple i aquesta obertura d'un procés de diàleg i participació, bàsicament, però els signants d'aquest document sumen més vots que el govern.
Sí, però com que és potestat de l'alcaldia, en teoria... Què voleu dir, per una possible moció de censura?
No arribem a tant, perquè evidentment, repeteixo, aquest document
molt...
es veu, són forces molt diverses, és a dir, ja no preguntem per això, però sí que preguntem fins a quin punt el fet de que s'hagi posat per escrit un primer acord de gran part de l'oposició, és a dir, tots els regidors menys un de l'oposició, marca un punt d'inflació en aquesta legislatura.
Doncs sí, ho poden fer veure, es pot veure d'aquesta manera, perquè en el fons el govern ha d'entendre que no està en majoria i segons quines formes d'actuar doncs han de ser més consensuades, ja sigui amb tota l'oposició. L'ideal és que sempre sigui consensuat amb tota l'oposició. També hem vist que a l'hora de tirar endavant coses importants doncs s'ha anat a pactar amb algunes forces de l'oposició sense voler obrir. Jo des de la CUP, per exemple, hem estat crítics, no?, en aquest sentit, no?, a l'hora de parlar de pressupostos, que és l'eina més important que pot tenir un ajuntament a l'hora de tirar endavant totes les seves polítiques socials, de turisme, etc. Doncs s'ha anat a buscar unes altres forces sense tenir en compte per res l'opinió ni de la CUP ni d'altres companys de l'oposició. Això també et marca tu cap a on creus que vols anar, no? M'ha donat la sensació que fins i tot a vegades hem estat com utilitzats, no? Per el tema nacional, doncs anem a parlar amb la CUP i els hi mostrem, però quan són temes realment importants pel municipi, per la política municipal, doncs han anat antics companys, vale, de govern que havien tingut per tal de mirar d'aprovar uns pressupostos, i això pues, no cau bé.
El govern ha preferit una geometria variable a uns socis preferents.
Sí, i després també que et dic una part de crítica també nostra, no? És molt difícil pactar uns pressupostos amb la CUP. S'ha vist a nivell nacional que pactar uns pressupostos amb la CUP doncs suposa molta...
Con la CUP hemos topado.
Molta feina, no? Aleshores, doncs, ens trobem que també és una part de crítica nostra, a vegades, però que... Sí, segons com li convenia al govern ha anat a pactar amb uns altres. Això també és saber moure's i saber governar en minoria. No ho critico, però sí que nosaltres pues, hem trobat més falta més de diàleg en aspectes molt importants com puguin ser les ordenances o els pressupostos. Amb altres no. Amb altres, per exemple, en temes de recursos humans, doncs no sé si és per la proximitat amb les regidories, amb segons quines regidories, doncs hem tingut un contacte molt directe, o en temes de participació com el pla de barris, on s'està comptant molt amb l'opinió de la CUP. En això, doncs hi som...
Geometria variable.
Correcte. Geometria variable.
és molt clar que és una opció de govern, també.
Sí.
Dels governs en minoria. Els governs en majoria no tenen aquests problemes, però els governs en minoria poden triar o buscar un soci.
Però bé, des d'ara, doncs, això no deixa ser una declaració de ojo, aquestes formes no ens agraden i no teniu una majoria, o sigui, no podeu continuar per aquest camí, heu de treballar en base d'una altra manera.
Hem superat el primer any de legislatura. La passada legislatura la CUP tenia un sol regidor, de fet van ser dos perquè Òscar Ortiz va plegar, després va haver l'Adrià Pet. En aquesta legislatura, malgrat ser la tercera força de l'oposició, teniu tres regidors i gairebé empatats amb les altres dues forces que també tenen tres regidors. Fins a quin punt aquesta segona legislatura, que ja no és la d'aprenentatge, la CUP se l'està prenent com una... Bé, com alguna cosa més que una legislatura per controlar des de fora?
Bé, en aquest cas, la CUP, val, el que pretenia ser, o pretén ser, no? És a dir, dic pretenia perquè fins ara no ha estat així, el que pretén ser és molt incisiu en aspectes molt importants pel municipi, no? Com són pressupostos, com són ordenances, mirar que les nostres propostes pues, pugui tirar més endavant. De moment no ha estat així tal com ens agradaria, entenc que també el primer any de govern doncs, a vegades són regidories noves que es posen i costa agafar la dinàmica, no? També suposo que esperen aquestes figures gerencials i de caps d'àrea per tal de que tot rutlli una mica millor, o sigui, més fàcil. Doncs no hem pogut incidir en tot el que voldríem. També és veritat que, i això ho dic a nivell de comentari, a l'anterior legislatura, la CUP, tot i ser un, val? Era com pràcticament l'única oposició. És veritat que hi havia el PSC, que era una oposició, però moltes vegades hi havia els retrets, no? Vosaltres heu fet això, vosaltres heu fet allò, què ens estàs dient a nosaltres si vosaltres vau fer això? És a dir, hi havia una sèrie de retrets de mirar molt cap al passat, no? I a vegades amb la figura de la CUP, amb el regidor de la CUP, tant l'Òscar com l'Adrià, doncs van poder marcar un discurs més novadors, és a dir, més nou, no? I no tant de retrets entre uns i els altres, no? Aleshores, doncs sí que la seva presència, tot i ser un, no? A vegades doncs, tenia més rellevància que no pas ara que som tres i que hi ha moltes forces a l'oposició, algunes han estat al govern, altres no han estat a cap govern, i que està molt més repartida l'oposició i que, per tant, la visibilitat que pugui tenir l'oposició doncs, no és la mateixa com va tenir en l'anterior legislatura.
Els tres regidors de la CUP, si entressin al govern, el convertirien en majoria.
Sí.
Lluís Mercè només en té dos, i per tant no el convertiria en majoria, però ja va dir que si no entrava al principi ja no entraria. Això ens ho va deixar clar també la setmana passada. La CUP es pot plantejar entrar al govern en algun moment, aquesta legislatura?
Sí, i de fet no ho hem negat mai, que ens ho podríem plantejar. També és cert que hauria de tornar a passar per un altre procés participatiu de tota la gent de la CUP, militants, col·laboradors, etc., per veure si és factible aquesta... Tampoc no hi ha hagut un oferiment, diguéssim, molt real. Sí que s'ha tornat a oferir, no? No, d'una manera informal, no? Escolta, per què no us ho mireu, tal? De moment no s'ha fet cap oferiment formal i, per tant, no s'ha tornat a discutir des dels seus inicis. També t'haig de dir que en funció com està anant la dinàmica, ja no diria supramunicipal, no? Però que a vegades això és més complicat. Però, bueno, els municipis a vegades funcionen d'una manera diferent i ja existeixen o han existit pactes en altres municipis de CUPs o candidatures d'Unitat Popular amb govern, amb Convergència. O sigui que no es descarta amb Convergència i amb Esquerra encara amb molts més municipis. De fet, molts dels municipis on governa la CUP també hi és Esquerra.
El sistema assembleari és el més difícil de tots.
És el més difícil de dur a terme, però és el més sòlid de base per mi. Ara, bé, també té les seves mancances, i sobretot no tant a nivell municipal, sinó a nivell supramunicipal, i ens estem trobant. De fet, ara ens estem trobant, és complicat decidir...
Us esteu avançant a la meva propera pregunta, per tant ja la podeu contestar, ja podeu començar.
Sí, a nivell municipal és senzill, perquè és més fàcil trobar i organitzar un dia una assemblea, vale, que participarà la gent que et participarà, també tenim altres mitjans per participar-hi, i a nivell supramunicipal i sobretot a nivell nacional, doncs bé, s'han de veure, tenim una estructura muntada que a vegades no és prou àgil, i que a vegades tampoc no sabem exactament si és del tot democràtica en quant a un vot una persona, no sabem exactament
és
si això
dir,
va així.
Diguem, el que ens apunta Xavier Nin, és possible que els sistemes de representació establerts per la mateixa CUP no responguin amb una fidelitat exhaustiva allò que doncs, podria respondre la militància de la CUP.
Podria ser.
No diem que ho afirmeu, simplement
sí,
que
podria...
hi ha aquesta sensació.
Hi ha aquesta sensació. A veure, si parlem dels últims dels pressupostos, jo crec que la sensació era... És que jo la tenia molt al 50%, o sigui, una altra vegada arribàvem a l'empat, no? De
clar,
fet, així va.
Que,
això
clar,
diuen que així va ser. També.
La famosa assemblea del mes de desembre per si es triava o no Artur Mas, que va acabar amb un empat entre...
Sí, realment ens han vingut... dos punts molt importants, no? Com va ser el tema de la investidura, i ara el tema de pressupostos, que també estava cantat que passaria, eh? O sigui, quan es va fer la investidura ho sabíem perfectament, que la propera serien els pressupostos. Doncs, que són dues decisions...
I ara la propera serà la moció de confiança, passat l'estiu, eh?
Sí, el que passa que aquesta, bueno, ja veurem, ja veurem. Jo ja no dic res perquè a vegades penso una cosa i després és una altra, però sembla que les veus, no?, diguin que la moció de confiança, pues, no, sí, que se li continuarà donant confiança, però bueno, com que d'aquí a l'agost poden passar tantes coses, ja veurem cap a on tira això. El que sí que sembla és que quan són aquestes votacions estratègiques, no?, el posicionar-se estratègicament, doncs hi ha una divisió de la CUP, val? Existeix, hi ha una divisió pràcticament meitat i meitat d'una divisió important de la CUP. Quan són temes ideològics, aquesta divisió no existeix, o existeix mínimament, és sí, veritat que existeix. Però clar,
quan s'ha d'aplicar el pragmatisme sobre la ideologia és quan...
Doncs bé, i sobretot estem, jo crec, a nivell d'autocrítica, no?, que a vegades la comunicació no és del tot bona i del tot àgil com hauria de ser.
Enteneu que la gent, i fins i tot votants de la CUP, ja no membres de la CUP, sinó votants de la CUP, els hi costi entendre doncs, tot aquest espectacle?
I tant. I tant que ho entenem, i ens ho fet arribar, ens ho han fet arribar, sí, sí. És que a veure, és que fins i tot a gent que milita, o sigui, com a mi mateix, a vegades també em costa veure que, bueno, que les coses, doncs no ens enterem a vegades, no?, que el que està passant inclús a dintre, no?, i ara què estem discutint, quina és la darrera proposta de pressupostos, no?, ens arriba el dia abans, ens arriba una proposta i... com hem de fer arribar la nostra opinió, és molt complicat, però bueno, mirem de treballar-ho al màxim. També és veritat que l'alternativa que ens queda és una política representativa, i aquí sí que les bases a vegades no tenen res a dir, és a dir, ens podem queixar del nostre funcionament, però més assembleari i més participatiu és que no altres partits. Pot ser més bo, menys bo, o no sé què, però participatiu com a mínim és més que no pas els altres partits.
Sí, és a dir, estem tensant les costures de la participació real.
Correcte. Ah, no. I estem veient lo difícil que és al final la participació real. Ja veurem, perquè sí que ha existit una certa divisió dintre CUP, però ja et dic, és una divisió estratègica, ja veurem si aquesta pesarà sobre la ideològica, que jo crec que no hauria de ser.
Tindrem un estiu tranquil i després al setembre ja veurem?
Bé, bueno, ara tindrem un estiu tranquil. A nivell de Sitges?
Sí, no, a nivell de Sitges i a nivell general.
O... Clar, a nivell general, ara veurem exactament què és el que passa, no?, les eleccions.
Bueno, clar, ara hi ha les...
Clar, és que tenim el dia pel pont de Sant Joan, no?, tenim eleccions a l'Estat. I...
No, la CUP no us heu de preocupar perquè no es presenta, oi?
No, com que no ens presentem, perquè no són les eleccions. En realitat, l'altre dia ho comentava així, una conversa informal, no?, del per què no us presenteu. Diu, doncs perquè aquestes no són les nostres eleccions, no?, i volem fomentar l'abstenció, no? I alguns em diuen, no, però per què l'abstenció? És veritat que és qüestionable, no?, si realment la majoria de partits sobiranistes de Catalunya decidissin no presentar-se a les eleccions, doncs potser veuríem una abstenció aquí del 65%. Això sí que seria significatiu. És veritat que una abstenció de...
Sí, però llavors,
a més, molts votants de la CUP s'han mullat.
Us podrien contestar que aleshores no hi hauria veu de cap sobiranista en el
Congrés. Sí, però no deixaria de ser una manera de desconnexió forta amb l'Estat. O sigui, escolta, el 65% de la gent no s'hi veu representada al Congrés dels diputats, bueno, no sé. Bueno, són diferents formes, ara tampoc no entrarem en aquest debat, perquè no és el d'això, però
moment.
Sí que és veritat que el no presentar-nos, doncs, bueno, ens dona aquesta maniobra de no haver-nos de mullar per res, que no està malament de tant en tant.
I així no s'ha de fer una assemblea per decidir quin és el proper pas.
I on anem a penjar els cartells i aquestes coses. Bueno, és fantàstic això.
Doncs Xavier Nin, portaveu de la CUP, doncs primer dels signants d'aquest document, d'aquesta declaració conjunta de diversos dels grups de l'oposició de l'Ajuntament de Sitges, ens ha doncs, valorat aquest comunicat i també aquest primer any de legislatura, un any difícil tant a nivell municipal com a nivell nacional. Per tant, doncs, en continuarem parlant probablement ja després de l'estiu. Xavi, que passeu un bon estiu.
Gràcies, igualment, que vagi bé tothom l'estiu i molta aigua, no?, que ens mullem molt.
Ah, això mateix, sobretot al mar. I a tots vostès, ara 5 minuts, notícies al Xarxa i més coses. Fins ara.